Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Un pla de xoc per parar el cop de la Covid-19 dotat en 8 milions d'euros. Uns diners que han de servir per reactivar l'economia local i per fer front a les necessitats socials derivades de la pandèmia. L'alcaldessa Marta Ferrés insisteix que aquests 8 milions d'euros s'han de poder mobilitzar com més aviat millor perquè la situació així ho requereix.
No és un pla d'actuació municipal, no és un pla de mandat, no pretén ser de tot això, només pretén ser un pla de mesures de xoc per fer front a la situació de la pandèmia. Val? Per tant, d'aquí que sigui molt concret en el temps, per tant, que la idea és que es pugui tancar, ara ho veureu en el calendari, que es pugui tancar abans de marxar a l'estiu, que es pugui començar ja a implementar i, per tant, que també tingui una data de finalització, és a dir, entenent que és realment per activar, com deia, la ciutat després del cop.
La lluita contra l'atur i les mesures per afavorir la recuperació de les empreses s'enduen la partida més gran, 3 milions i mig d'euros. Acció Social comptarà també amb una inversió molt similar al voltant dels 3 milions. El govern ha confirmat avui que els diners sortiran del superàvit municipal i del reajustament de les partides de cada àmbit. S'espera que el pla de xoc pugui rebre el vistiplau del ple municipal abans del mes de juliol. És divendres 15 de maig. Així comencem el Notícies Migdia.
Titulars.
Sabadell ha de millorar la detecció d'alumnat vulnerable com a mesura per lluitar contra la segregació escolar a la ciutat, que se situa en el 47% a primària i en el 36% a secundària. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Segons dades fetes públiques avui per la Fundació Jaume Bofill, Sabadell només va detectar un 6,6% d'alumnat vulnerable al curs 2018-2019. Una xifra que no es correspon amb que un 30% dels infants catalans es troben en risc de pobresa. El cap de projectes de polítiques educatives de la Fundació, el sabadellenc Joan Cuevas, apunta una de les línies a seguir per reduir aquesta segregació.
En els últims cursos s'han acabat obrint aules en centres que tenen molta fama o que tenen projectes educatius potents i això està ajudant a una certa polarització de l'alumnat, no? I per tant aquí hauríem de veure d'intentar una vegada més que centres que potser no tenen tanta fama, però contribuir a acompanyar-los, dotar-los de més recursos, perquè quan una família hagi d'escollir, no descarti tant centres i vulgui únicament un únic centre.
Els resultats educatius d'un alumne vulnerable que comparteix aula amb més alumnes vulnerables serien els equivalents a 3 anys més d'escolarització.
Fotografies, dibuixos, textos, de ben segur molts de vosaltres heu anat recopilant aquest tipus de material durant els dies de confinament. Un material que ara ja es pot fer arribar a l'Arxiu Històric de Sabadell.
L'arxiu s'ha adherit a la campanya Arxivem la Covid-19, que pretén recollir documents gràfics i escrits sobre l'impacte de la pandèmia a Sabadell.
Molta gent ha tingut la seva pròpia experiència de manera personal i això és el que ens agradaria doncs, poder recollir i conservar amb el pas del temps.
L'Associació d'Arxivers de Catalunya i gestors de documents ha posat en marxa la iniciativa a la qual s'hi han sumat una setantena d'arxius catalans.
La Federació Espanyola ha ratificat l'ascens del Sabadell juvenil a la Divisió d'Honor, admetent així l'error.
L'última circular deia que no hi hauria ascensos, però l'ens federatiu ha esmenat l'errada, amb la qual cosa tot ha quedat en un ensurt d'uns dies. A partir de les 2 de l'Hotel Suís en parlarem amb el director esportiu de futbol base Arlequinat, Jaume Milà.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. A les portes del cap de setmana ens interessem per quin temps farà Jordi Mateo des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui continuarem tota la jornada amb aquest cel entremig i molt ennuvolat en general, tot i que a punts del nord-est i també del litoral i prelitoral tindrem més clarianes. A la tarda, novament, la nuvolositat en forma de nuvolades farà que augmenti la nuvolositat i, a més, s'estendran els ruixats que principalment afectaran punts del Pirineu i Prepirineu, tot i que podran créixer també a d'altres punts de muntanya de l'interior i anar-se estenent a més punts de l'interior de Catalunya. A més, avui amb una temperatura al centre de la jornada que serà més alta. De cara al dissabte, doncs, el cel no acabarà de fer net. Ens espera una jornada, doncs, en general amb cel molt ennuvolat, puntualment cobert, amb el creixement de nuvolades i amb ruixats, amb precipitacions que demà, de forma irregular, poden arribar a qualsevol punt del país. De matinada, sobretot a la meitat nord, i a la tarda, sobretot a la meitat oest, i en especial a punts del prelitoral central i sud. Atenció, perquè aquí els xàfecs seran més destacats localment en tempesta, i atenció perquè localment poden ser també d'intensitat forta. Pel que fa a la temperatura, demà dissabte hem d'esperar que sigui similar o una mica més alta que la del divendres. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Aquesta hora hi ha tranquil·litat absoluta al llarg de la xarxa viària catalana, que no registra cap incidència, segons informa aquesta hora la web del Servei Català de Trànsit. Mirem si això es reprodueix també a la xarxa del transport públic. David de Toro, des del Transmet. Quina és la situació ara mateix? Bon dia.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs, primer de tot, recordar que és obligatori l'ús de mascaretes al transport públic i que l'oferta, especialment en hora punta, està incrementada per adaptar-la a la demanda i garantir la distància mínima de seguretat entre usuaris. Tingueu també en compte, però, que al cap de setmana es reajusta el servei i resten suspesos els horaris especials. El servei de metro, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat s'inicia tots els dies a les 5 de la matinada i finalitza a les 12 de la nit. Transport públic, que ara mateix circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant 7 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Ajuntament ha presentat un pla de xoc per fer front a l'impacte del coronavirus a la ciutat. Tindrà un pressupost de gairebé 8 milions d'euros i preveu tirar endavant més de 300 accions. La idea del govern local és presentar el text els pròxims dies a la ciutat per aprovar-lo abans del mes de juliol. Entre les partides més destacades hi ha prop de 3 milions d'euros que aniran a actuacions per a la protecció de les persones. També es preveu una gran inversió de 3 milions i mig d'euros per reactivar l'activitat econòmica i comercial. Alhora es planteja en canvis en la mobilitat, ampliant espais per a vianants i donant prioritat a les bicicletes a l'eix central. Recordem, Pere, que l'Ajuntament preveu que l'impacte del coronavirus a les arques municipals sigui de més de 18 milions d'euros.
Una de les prioritats del govern local en aquest pla de xoc que s'acaba de presentar serà la inversió per a les prestacions d'urgència social. En un primer moviment, l'Ajuntament havia incrementat la partida social en 274.000 euros, però ara s'hi sumarà mig milió més. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ja ha confirmat que les necessitats s'estan fent evidents.
Augmentar la capacitat de resposta de l'administració pel que fa a les prestacions d'urgència i, per tant, poder arribar a totes aquelles famílies que se'ns adrecen més que mai i que, per tant, hem hagut d'augmentar la capacitat d'emetre prestacions d'urgència social tant per subministraments com per alimentació com per temes d'allotjament i d'habitatge. I aquesta altra part de reforçar el rebost solidari, que fins ara atenia unes 1.900 famílies i ara ja estem al voltant de les 2.500 famílies.
També seran importants les ajudes pel pagament de lloguers i hipoteques. L'Ajuntament preveu invertir 300.000 euros en prestacions directes per a les persones més vulnerables. També augmentaran les ajudes pels programes de lleure a les persones amb discapacitat i els recursos per garantir les activitats educatives i de lleure. Les dues partides sumaran 240.000 euros.
Pel que fa a la reactivació econòmica, podem dividir les actuacions en tres eixos: ocupació, activitat econòmica i també comerç local.
Sí, pel que fa al primer bloc, es vol crear un programa per acreditar l'experiència professional dels treballadors que no tenen titulació. També es vol millorar la formació i les eines per buscar feina, ho explica el portaveu del govern, Pol Gibert.
cal potenciar tota la part online de formació també digital. Evidentment, en aquesta línia també volem doncs, desenvolupar una nova aplicació que pugui facilitar el contacte entre empreses i candidats a l'hora de treball, i això també va acompanyat d'una fira virtual d'ocupació i d'un fòrum de bones pràctiques, perquè també volem detectar quines empreses en aquest context estan creant ocupació i també poder-les potenciar perquè en creïn encara més i saber per què estan creant elles i altres no, i poder potenciar aquest tipus d'activitats.
En l'àmbit econòmic, el pla de xoc estudia flexibilitzar els criteris per facilitar la implantació de noves activitats econòmiques a la ciutat, com ara canviant els usos dels locals. També es relaxarà el pagament de tributs i es fomentarà la recuperació comercial dels locals que ara estan buits. També es distribuirà un directori dels comerços locals, tant en línia com en paper. Són accions que se sumen a les presentades els últims dies, com ara l'ampliació de les terrasses dels bars o la millora en els terminis de pagament de proveïdors.
Un tercer bloc, Pere, rellevant és en l'àmbit de la mobilitat.
Prop d'un milió d'euros anirà a parar a la via pública, la majoria 600.000 euros per intensificar les tasques de neteja, però 200.000 euros per augmentar l'espai per a vianants i prioritzar el pas de les bicicletes a l'eix central. La principal novetat és que els carrers Bonaigua al nord, Tres Creus al centre i el passeig dels Almogàvers al sud augmentaran les voreres.
I finalment també es reforçaran les ajudes al sector cultural, ja que des de l'inici de la pandèmia s'han anul·lat prop de 800 espectacles i activitats. En el mateix sentit, augmentaran les subvencions per a la promoció de l'esport, així com l'atenció a les dones, ja que les denúncies per violència masclista han caigut un 50% durant aquest període de confinament. L'alcaldessa Marta Ferrés ha explicat d'on sortiran els diners.
Hi ha una part molt important que sortirà d'una nova modificació pressupostària, per tant, del superàvit de l'Ajuntament. Hi ha una part que surt, això està també en alguns casos detallat en el document, hi ha una part més petita que surt de les pròpies accions que els departaments han reconduït, per tant, pressupost que ja tenen i que recondueixen, hi ha una part molt important doncs, que ve d'aquest superàvit.
El pla de xoc serà presentat els pròxims dies als grups polítics i les entitats de la ciutat es podran fer propostes fins que el pla sigui portat al ple municipal per a la seva aprovació. Es preveu que rebi el llum verd abans del juliol.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Sabadell té una assignatura pendent amb la segregació escolar, tot i que la ciutat ha avançat en els últims 5 anys encara no detecta prou l'alumnat vulnerable, una situació que es podria agreujar més a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. La Fundació Jaume Bofill alerta que el fet que la preinscripció sigui majoritàriament en línia afavorirà que l'alumnat vulnerable amb menys eines digitals s'acabi matriculant fora de termini. Això implicaria que aquests alumnes acabaran anant a centres educatius amb menys recursos, que són els que tenen menys demanda.
Sabadell continua dins dels 44 municipis catalans amb més segregació escolar. Malgrat la reducció d'aquest índex en els últims 5 anys, la Fundació Jaume Bofill situa la segregació a la ciutat en el 47% a primària i el 36% a secundària. Per al cap de projectes de polítiques educatives de la Fundació, el sabadellenc Joan Cueva, part del problema a Sabadell és que no s'està detectant prou bé els alumnes en situació de vulnerabilitat. Segons les dades de què disposa l'entitat, el curs 2018-2019, la ciutat només va detectar un 6,6% de l'alumnat vulnerable P3, tot i que els infants en risc de pobresa a Catalunya se situava al prop del 30%. Per a Joan Cuevas, cal abocar més recursos per detectar aquest alumnat i guiar-los millor per evitar aquesta segregació.
Diria que Sabadell té els deures. Per una banda, en aquesta detecció i distribució equilibrada de l'alumnat i en orientar-los, i en segon cas, hem de fer també feina per garantir que la xarxa, com deia, sigui equivalent, no?
Cuevas insisteix que aquesta situació, sumada a les dificultats derivades de la crisi del coronavirus, podrien fer créixer de nou els índexs de segregació escolar. D'una banda, perquè les famílies més vulnerables no disposen de les eines i les competències digitals per fer la matriculació en línia, i de l'altra, per les dificultats econòmiques afegides per la pandèmia.
Tots aquests fenòmens junts, sense uns mecanismes prou robustos per gestionar la segregació, són una mica un còctel explosiu. I això és el que més ens preocupa, sobretot sabent això, que hem fet aquest estudi, que analitza dades de 15 anys enrere i que ens diuen que la segregació en els últims 5 anys ha baixat molt poc, que hi ha un gruix de municipis grans que l'empitjoren de manera continuada i que tenen pocs mecanismes per lluitar contra la segregació.
Des de la Fundació Jaume Bofill recomanen prendre mesures molt concretes per equilibrar la xarxa educativa i evitar que la demanda de places es dispari en centres amb un projecte educatiu potent i baixi en aquells que tenen menys recursos. El cap de projectes de polítiques educatives de l'entitat proposa tenir uns criteris més clars per detectar els alumnes vulnerables, incrementar l'acompanyament a aquestes famílies o reservar més places per a aquests estudiants en tots els centres educatius. Joan Cuevas ha incidit especialment en aquesta última.
Generalment és de 2 alumnes vulnerables per aula. Tenint en compte que aproximadament el 30% de l'alumnat sabem que està sota risc de pobresa, som molt pocs alumnes. Què passa? Que al final molts pocs alumnes poden fer ús d'aquesta reserva de places, molts pocs alumnes vulnerables poden fer ús d'aquesta reserva de places i s'acaben acumulant en centres vulnerables, no? Llavors el que demanem també és aquest augment de la reserva de 2 fins a un número que s'ajusti més a la realitat. També demanem mantenir aquesta reserva de places fins al setembre.
El cap de projectes de polítiques educatives de la Fundació Jaume Bofill recorda que la segregació escolar té un impacte molt alt en els alumnes més vulnerables, i és que segons alguns estudis de mitjana, l'alumnat vulnerable que comparteix aula amb més alumnat vulnerable, un cop acaba l'escolarització, té l'equivalent a gairebé 3 anys menys en els seus resultats educatius.
I la Generalitat, d'altra banda, ha fet la primera intervenció d'una residència de gent gran de Sabadell. Es tracta de la residència Cerdà i Salvany, situada al carrer Sant Joan al centre, que ara serà gestionada de forma provisional per la Corporació Sanitària Parc Taulí. Les instal·lacions, una de les que va desinfectar l'exèrcit i on també van actuar aquesta mateixa setmana els bombers, tenen un centenar de residents, una xifra per sota de la seva capacitat.
De fet, l'equipament té una capacitat per a prop de 150 persones grans, però ara mateix una planta està tancada per obres. La decisió de la Generalitat d'intervenir-la està arran del gruix de focus de coronavirus detectats. Des de la residència, però, han lamentat aquesta emissora que les proves PCR no hagin arribat al centre fins un mes després de l'esclat de la pandèmia i quan ja havien aparegut diversos casos sospitosos de Covid-19. Amb aquesta ja són una dotzena les residències de gent gran intervingudes per la Generalitat arreu de Catalunya. En paral·lel, la Fiscalia té oberta una investigació per aclarir si la gestió en els geriàtrics ha estat la correcta. Cal recordar que la delegada de residències al Vallès Occidental, Sònia Mariscal, apuntava ahir al Cafè de la Ràdio que no hi havia hagut una mala praxi i que els contagis i víctimes mortals a les residències són fruit de la mateixa virulència del virus. Segons dades facilitades ahir al vespre pel Departament de Salut, 360 usuaris i professionals de les residències de gent gran de Sabadell han donat positiu en més de 2.000 proves PCR que s'han realitzat en els últims dies en 42 centres de la ciutat. Així mateix, les funeràries haurien confirmat la mort de 124 persones grans arran de la Covid-19.
I el Consorci de Residus del Vallès Occidental també ha hagut de canviar el seu funcionament arran de la crisi del coronavirus. La institució recull les deixalles de 77 residències del Vallès, unes residències que han estat, com dèiem ara, focus de contagi. Per aquest motiu, els treballadors de la planta de residus de Can Barba, situada a Terrassa, han decidit aïllar les deixalles provinents dels geriàtrics i evitar nous positius per la Covid-19. Helena Molist, bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs el Ministeri de Sanitat va ser qui en començar l'estat d'alarma va alertar sobre els possibles contagis que es podrien originar en barrejar els residus provenents de les residències amb el de les altres llars. Davant d'aquesta situació s'ha optat perquè les deixalles dels geriàtrics vagin directe a l'abocador. Nil López, president del Consorci de Residus del Vallès Occidental, explica com es realitza la gestió d'aquests residus.
Són diversos camions, efectuen aquest circuit, i es fa una trucada prèvia a la residència per fer el més àgil possible aquesta recollida. El personal de la residència treu el residu al carrer amb bosses ben lligades i les aporta al contenidor que porten els operaris de recollida. I així ningú ha de manipular aquestes bosses.
En declaracions al Cafè de la Ràdio, López ha explicat que el coronavirus també ha aturat momentàniament les obres de remodelació de la planta de residus de Terrassa. Unes obres que han de permetre que la planta creï un 30% més d'energia renovable.
Sense aquesta millora ja podia alimentar unes 1.300 llars de la comarca. Per tant, esperem que amb aquest increment siguin més llars les que es puguin beneficiar d'aquesta energia neta.
Les obres també permetran ampliar la capacitat de gestió d'aquesta planta, que podrà recollir fins a 8.000 tones més de residus. Sobre nous elements que s'han incorporat a la nostra vida quotidiana arran del coronavirus, López recorda als ciutadans que els guants i les mascaretes s'han de dipositar al contenidor de rebuig, mentre que els envasos de gel hidroalcohòlic van al contenidor groc.
10 minuts per arribar al punt de les dues. Altres informacions relacionades amb el coronavirus. Xavi Miralles, periodista sabadellenc i excompany d'aquesta casa, ha passat avui pel programa El Cafè de la Ràdio per explicar com ha superat la Covid-19 després de 10 dies amb símptomes.
Miralles ha explicat que els símptomes que ell va patir van ser febrícula i una mica de disnea, és a dir, manca d'aire al respirar durant 10 dies. El periodista ha sigut clar i ha afirmat que no cal tenir por a la malaltia, però sí respecte.
Jo crec que no li hem de tenir potser por al coronavirus, però sí que li hem de tenir el respecte que es mereix, no? Al final, bé, sabem el que està passant, sabem les xifres, per desgràcia, de morts que hi ha, i és una malaltia, en el meu cas, que agradable no ha sigut passar-la. I sobretot, jo quan la vaig passar, els mitjans de comunicació obrien només cada dia, no?, amb la xifra de morts actualitzada, i això fa... És una mica el teu termòmetre, jo crec, anímic, no? Jo sí que vaig haver, a més, de desconnectar-me una mica mediàticament.
Miralles en cap moment va haver d'ingressar a l'hospital i ha donat negatiu en la segona prova PCR que se li ha realitzat.
En les últimes 24 hores, la policia municipal ha interposat 12 denúncies a ciutadans per saltar-se les restriccions de l'estat d'alarma.
El nombre total de sancions interposades des de l'inici de la pandèmia a Sabadell ja supera les 2.200. Els ciutadans s'enfronten a multes de 600 euros per saltar-se el confinament.
La planta de Leroy Merlin a Sabadell demana al govern espanyol que els permeti obrir durant la fase 1, tot i que la botiga tingui més de 400 metres quadrats.
El director del centre sabadellenc, Jorge Martí, defensa que compten amb totes les mesures de seguretat per poder garantir una obertura segura.
Aquí las personas que están trabajando, todos los EPIs necesarios, guantes, mascarillas, geles, hemos establecido todas las PRL que nos han indicado desde prevención de riesgos. Hemos establecido también mamparas de protección a la hora del cobro. Se establecen también señalizaciones de 2 metros en línea de cajas y en puntos de consejo.
La botiga ja està oberta des de l'inici del desconfinament, però només per als clients professionals.
Rellinars i Vacarisses, totes dues poblacions del Vallès Occidental, passaran a la fase 1 del desconfinament el pròxim dilluns.
Sí, seran les dues primeres poblacions de la comarca que canvien de fase. Això es deu a que les dues poblacions pertanyen a la regió sanitària de Catalunya Central. Tot plegat, però, depèn del Ministeri de Sanitat, que anunciarà avui mateix quines regions passen de fase.
I Ferrocarrils de la Generalitat ha registrat un increment de viatgers durant les últimes setmanes.
La demanda de les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s'ha anat recuperant progressivament les darreres setmanes i aquesta, el nombre de validacions diàries ha estat de 45.700 al dia, xifra un 20% superior respecte a la setmana anterior. Tot i això, el nombre d'usuaris està encara sota mínims, concretament un 86% menys si es compara amb el mateix període del 2019.
I és un dels temes que us hem destacat en titular. Sabadell s'ha adherit a la campanya Arxivem la Covid-19, promoguda per l'Associació d'Arxivers de Catalunya i Gestors de Documents. Aquesta iniciativa recull material sobre la pandèmia provocada per aquest virus amb l'objectiu de deixar-ne constància. L'Arxiu Històric està articulant la proposta a la nostra ciutat de la mateixa manera que ja ho han fet arxius de 70 municipis catalans.
L'objectiu és documentar aquest període i que sigui un testimoni per a les generacions futures. David González, tècnic de l'Arxiu Històric de Sabadell, explica al programa El Cafè que la majoria de nosaltres hem generat material susceptible de ser-ne part. En canvi, de la grip de 1918 no en conservem cap fotografia.
Nosaltres, a través de les nostres xarxes socials, hem comunicat els diferents documents que hem trobat. Però, desgraciadament, no s'ha conservat cap fotografia de Sabadell del que va passar l'any 18. I és un any en què la fotografia, des del punt de vista històric, ja estava bastant, no diria generalitzada, però no era una cosa estranya, diguem-ne, que ja hi havia gent que podia haver fet fotos.
L'arxiver demana als sabadellencs que no infravalorin la seva capacitat de formar part de la campanya. Si voleu participar, només cal que contacteu amb l'arxiu. Es pot enviar el material per correu electrònic o amb les plataformes tipus WeTransfer o Google Drive. Allà ho recullen tot i després en fan una selecció. Se li fa un tractament arxivístic incorporant-hi una descripció tècnica que consti al repositori. Els tècnics recomanen aplicar un control de selecció i enviament. La donació s'acompanya també d'un petit text on s'autoritza l'arxiu a utilitzar els documents si no hi ha cap ànim de lucre. L'arxiu ja ha rebut les primeres donacions.
Ja hem rebut les primeres donacions, inclús, no? Doncs de fotografies, doncs de gent teletreballant des de casa, de videoconferències, pot ser inclús, no sé, com veuen els nens a través del dibuix el tema del confinament, els cartells que s'han fet, que s'han penjat a moltes cases, les fotografies dels aplaudiments dels balcons. Se m'acudeixen molts exemples, però cadascú ho ha viscut a la seva manera. Els sanitaris dels hospitals, molta gent ha tingut la seva pròpia experiència de manera personal, i això és el que ens agradaria doncs, poder recollir i conservar amb el pas del temps.
Ràdio Sabadell farà una donació de documents que són testimoni de com ha explicat la pandèmia a l'emissora. A l'arxiu ja fan comptes que en general els documents majoritaris seran fotografies i vídeos. Les peces que mostren la lluita a primera línia contra la pandèmia tenen força números de passar la història, però qualsevol objecte és susceptible de ser la joia de la corona, i és que això només el temps ho dirà.
Més enllà de la ciutat, a Catalunya els contagis per Covid-19 han augmentat en les últimes 24 hores amb 938 casos nous positius, segons informa el Departament de Salut. Per contra, les víctimes mortals causades pel virus han disminuït, amb 37 morts registrades per les funeràries, 15 menys que en l'últim balanç.
Segons les dades de la Conselleria de Salut, la xifra global de víctimes des de l'inici de la pandèmia a Catalunya s'enfila fins a les 11.440 i els casos positius testats fins als 62.615. Les dades dels nous contagis de les últimes 24 hores suposen la xifra més alta registrada des del 6 de maig.
Al conjunt de l'estat espanyol també han augmentat els positius de Covid-19 amb 549 casos nous confirmats les últimes 24 hores. Igual que a Catalunya, Espanya ha registrat un descens en el nombre de morts que, segons el Ministeri de Sanitat, ha estat de 138.
Espanya ja suma un total de 27.459 defuncions per coronavirus des que va començar la pandèmia. Segons el Ministeri de Sanitat, hi ha hagut un total de 124.571 hospitalitzacions i 11.493 entrades a l'UCI. També indica que ja s'han curat 144.783 persones infectades.
El govern espanyol prorroga la prohibició d'entrada a Espanya des de fora de la Unió Europea fins al 15 de juny.
L'executiu de Pedro Sánchez ha ampliat les restriccions de viatges no essencials, tal com es demanava des de la Comissió Europea. La mesura que s'acabava inicialment a l'abril s'ha anat allargant cada mes i seguirà vigent com a mínim fins al 15 del mes que ve.
Tornem perquè el viatge continua, però el camí el farem d'una manera diferent. El transport públic, l'ús de la mascareta és obligatori. Mantén una distància segura. Evita les hores punta i les aglomeracions. És un missatge de l'ATM i de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Més informació a atm.cat.
I vos, què dieu que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross-country... o allò que li diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra. Amb Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquests del fotball, enguany, ho fan prou bé.
Notícies migdia.
Al marge del coronavirus, tenim altres qüestions per explicar-vos. Per exemple, la marató d'estalvi energètic que van dur a terme les biblioteques municipals els ha permès estalviar entre un 8 i un 10% del consum.
Els 7 equipaments sabadellencs es van sumar durant el mes de febrer a la cinquena marató de l'estalvi energètic per la lluita contra la pobresa energètica, la qual cosa els ha permès reduir la factura de l'aigua i la llum entre un 8 i un 10%. Entre els 7 equipaments, la diferència del consum d'electricitat respecte a l'any passat ha estat del 13,5%, mentre que la factura de l'aigua ha estat un 8,27% menys.
El carrer Advocat Cirera quedarà tallat al trànsit rodat a partir del pròxim dilluns.
El motiu és la construcció d'un habitatge privat al número 15 del mateix carrer. Es preveu que les obres s'allarguin durant 12 mesos. Les afectacions seran diverses. Es canviaran les zones de càrrega i descàrrega, així com les terrasses. De fet, una d'elles no podrà obrir i es busquen alternatives. També canviaran algunes de les sortides d'aparcaments comunitaris.
Doncs amb aquests apunts posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, i també a través de les xarxes socials. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís, amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.